Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia. Molt bon diumenge. Obrim una nova temporada, la 2023-2024, que esperem arribi amb les millors notícies, amb les millors entrevistes, amb aquelles persones que ens enriqueixin i que ens facin aprendre una mica més, perquè, de fet, la vida és això, un constant aprenentatge. Avui iniciem la temporada i ho fem fent balanç de la JMJ, la Jornada Mundial de la Joventut, que es va fer a principis del passat mes d'agost a Lisboa, a Portugal. Ho farem amb la Laura Molero. Ella és secretària tècnica del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i les Balears i també amb en Iago Alegret. Ell és un jove que ha participat per primera vegada a la JMJ. I us recordo que tindrem durant una temporada més els comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu i un cop al mes farem, en aquest cas, marxar fins a Roma per conèixer l'actualitat vaticana de la mà d'en Fernando Cordero a través de la seva secció des de Sant Pere de Roma. Som-hi!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I saludem, donem la benvinguda a en Iago Alegret i la Laura Molero. Bon dia, benvinguts.
Bon dia, gràcies.
De fet, fa poques setmanes, no?, que vau participar a la JMJ.
Exacte, fa un mes encara estàvem allà participant a tope.
Com ho vau viure? Laura, de fet, la Laura ho ha viscut de diferent manera, no?, perquè ella, a Cracòvia, va ser com una pelegrina més, no?, uh-huh. I ara, en aquest cas, ha estat dintre de l'organització, com dèiem a la presentació. Ella és la secretària tècnica del Secretariat Interdiocesà de Catalunya i Balears de Joventut. Per tant, has estat en l'organització, no?, en les entranyes de l'organització.
Exacte. Amb tots els delegats de joventut de les 12 delegacions de joventut de Catalunya i Balears, que ens hem agermanat per anar a Lisboa. I sí, l'experiència de pelegrina versus organitzadora és molt diferent, però crec que al final la JMJ va de viure la fe i de compartir-la, i això, estiguis en el rol que estiguis, doncs ho vius plenament. Les circumstàncies potser són diferents, però la vivència és la mateixa, és sentir-te part de l'Església.
Uh-huh. Ara dèiem, no?, està a l'organització, si ho vius d'una mateixa manera, però suposo que quan estàs a l'organització hi ha més nervis, no?, perquè has de treballar perquè tot surti bé, no?
I més il·lusió, també.
Sí,
perquè quan tu t'apuntes a un pelegrinatge, doncs t'apuntes tu, saps que van els teus amics i poca cosa més. Però quan portes tot un curs treballant a mitja jornada per coses de joventut, que ho has viscut amb les delegacions, que has pensat campanyes de comunicació perquè tothom s'assabenti i pugui venir, doncs saps que van 60 autocars. Saps en quin recorregut està cada autocar, perquè t'envien les ubicacions, perquè et demanen si arriben bé, si van malament. No sé, és com... els problemes es multipliquen, però les alegries també, no? Els 3.200 joves que van participar a la JMJ, doncs, cadascun d'ells, o sigui, clar, jo no conec ningú, no? Molt pocs, però aquests 3.200, doncs jo els portava tots al cor al final, sí, sí. Clar. I veure també com els delegats de joventut han cuidat molt les seves delegacions. Al final hem apostat per una JMJ molt personalitzada. I m'explico, perquè potser amb un esdeveniment d'un milió i mig de persones...
Multitudinari, clar, sí, sí.
Sembla oposat, no? Però al final nosaltres hem facilitat tota l'organització, la logística, la gestió, perquè així les delegacions puguin parlar amb les parròquies, puguin cuidar les parròquies, i que siguin les parròquies que coneixen els joves que proposin un planning personalitzat pels seus joves. Al final, qui coneix el jove, doncs que el cuidi de la millor manera que sap i que pot i que coneix la necessitat del seu jove, no?
Clar.
Al final, aquest ha estat com l'esforç que hem fet amb totes les delegacions de Catalunya.
Uh-huh. Clar, és dir, és anar fins a l'usuari final, no?
Correcte.
I en aquest cas és el jove.
Que potser a nivell organitzatiu és més fàcil fer un planning, però clar, com mous a 3.200 persones per fer una missa? On les fiques? És impossible. Aleshores, és més fàcil, doncs, donar aquesta llibertat que suposa més feina, perquè has de tenir en compte que, no sé, els de Menorca volien anar al musical de Don Bosco i aleshores en lloc de l'autocar recollir-los al lloc de sempre, els havíem de portar fins allà i recollir-los a la nit. Doncs, si això ajuda els joves de Menorca, doncs aquí està el SIX per facilitar-ho, no? Aquesta ha estat una mica la lògica del que hem fet.
Uh-huh. Iago, tu has estat sí. La primera vegada que has participat, no?
He estat la primera vegada com a pelegrí i una passada. O sigui, jo m'he passat molt bé, he estat molt a gust en tot moment. Vaig tenir l'oportunitat, a més, de poder portar un grup de menors d'edat i dins la meva parròquia, i va ser una passada veure com un event tan gran, i més avui en dia, doncs, que joves menors d'edat s'apuntessin, estiguessin molt alegres i amb molta il·lusió per anar-hi, i que realment després una vegada allà que pots pensar, uau, pot ser un caos, pot crear molts problemes, doncs els joves tiren cap endavant i sempre surten amb moltes il·lusions.
Motivats, no?
Molt motivats, molt motivats. O sigui, jo, a mi és una cosa que em va ajudar molt també a nivell personal, perquè veus els fruits de molt de treball de gent, d'amics meus que estan ficats com la Laura, i després de les parròquies en si, que portem tot el curs amb aquests joves, i després veure'ls a la JMJ amb tanta il·lusió, tan motivats, doncs et transmet molta alegria.
Tu estàs implicat amb la parròquia de Santa Agnès,
sí,
no?
Jo estic implicat a la parròquia de Santa Agnès, soc catequista de nens de batxillerat i també ho he estat de nens de primera primària i de segon per fer la primera comunió.
De fet, quan es parla, i també col·labores amb el secretariat,
sí,
no?
Sí, he col·laborat diverses vegades amb el secretariat, sí, i molt bé, molt content.
Per tu suposo que ara hi ha un abans i un després, no?
Sí,
trobada,
la veritat és que sí. O sigui, vaig acabar el curs molt excitat a nivell personal, amb moltes coses, molt caòtic, tot dins meu, i gràcies a la JMJ, a veure els joves, a veure tanta gent implicada per una mateixa cosa, que al final estàvem tots per Déu, em va ajudar molt a encarar el curs i a treure moltes ganes per voler menjar-m'ho tot, i per aquest curs doncs encara voler donar-me més dins dels joves, dins dels menors, per poder ajudar més al...
És com una recàrrega de piles.
Totalment, totalment. Una recàrrega, però un xute al 100%.
Ho vau preparar prèviament a la parròquia?
Sí, a la parròquia vam estar preparant, sobretot més a final de curs, els últims dies vam estar pregant molt conjuntament amb els menors, vam estar dins les catequesis, anàvem parlant del tema, amb els monitors que ens anàvem a encarregar de menors, també ho anàvem parlant, anàvem gestionant per com fer-ho tot, i una passada, la veritat.
Aquesta JMJ ens ha deixat molts titulars, no? De fet, el Papa sempre, cada vegada que fa una aparició pública, ens deixa titulars, com ara, per exemple, recentment també el viatge a Mongòlia. Un dels seus missatges, que potser vosaltres quan estàveu allà no éreu conscients, no?, perquè amb tota la moguda, però que sí que va destacar molt, era el fet de que el Papa, el Sant Pare, deia que a l'Església hi cabia tothom, no? I ho va repetir, no?, en els actes públics que feia, a les misses ho repetia tothom, i feia que els joves també ho diguessin, no? Suposo que aquest és un dels aprenentatges, també, no?, que us emporteu.
Totalment. De fet, la seva pedagogia, no?, el Papa Francesc, ens està ensenyant moltes coses i ens fa partíceps, o sigui, també jo crec que a la línia de la sinodalitat, no?, que ens fa partíceps també els joves del que és l'Església, i aquesta diversitat, no?, aquest hi cabem tots, que diu el Papa, també ho hem viscut a nivell local. No han anat 12 delegacions, han anat 12 bisbats amb les seves realitats dintre dels seus bisbats, que són molt diverses. Nosaltres hem portat 150 grups diferents, al final aglutinats dintre les delegacions, i després tots els moviments que s'han ajuntat a nivell internacional i han anat pel seu compte, no? Però que al final, no sé, veiem, no?, que realment ser part de l'Església és sumar-s'hi. I des de la teva persona, des de qui ets i el que tens, doncs ho entregues a l'Església, i crec que el Senyor ho fa créixer. Que aquest és el regal, no? Que no és que tu aportis, sinó que t'emportes més del que portes.
Per tu, Iago, dels missatges, sí, del Papa, d'això, no?, de que tothom hi té cabuda, que no s'ha de fer discriminacions.
Això, sí, jo personalment ho vaig veure molt. Una vegada vam estar tots a l'esplanada amb tanta multitudinària, i també dins dels joves de la meva pròpia parròquia, perquè al final de tot, quan vas parlant un en un, intentes poder mantenir converses, conèixer-los més profundament, vas veient que cada nen, cada jove té una realitat molt diferent i molt diversa a l'anterior, i tot i així estan junts, juguen junts, s'ho passen bé junts i disfruten d'una cosa que podria semblar molt complicada, disfrutar amb gent que potser no tens els mateixos hobbies o no pensen igual, i tot i així ho disfruten exactament igual, fins i tot més. I després veure tanta gent, tants països diferents, gent de tantes realitats diverses, a mi em va ajudar un muntó a confirmar aquest missatge que ens deia el Papa, que l'Església és de tothom. I no sé, a mi em va ajudar molt i em va semblar molt...
Quines són els temes de conversa que hi ha? Clar, la JMJ parlem, és a dir, hi ha la part més litúrgica, la part de celebracions, també hi ha la part de més lúdica, la més festiva, no? Hi ha de tot, no? De reflexió, de parlar, de compartir experiències. Què és el que es parla? O quines són les inquietuds que teniu els joves?
O sigui, jo crec que el punt clau de la JMJ és l'alegria. Que en qualsevol dels ambients que comentaves ara...
Amb tanta joventut.
Exacte, hi ha alegria. I potser estàs fent la cua per recollir el menjar i portes dues hores al sol esperant, però hi ha alegria. I passa un grup i xoquem les mans. I de cop surt algú amb un cartell d'abraçades gratis. I es respira un ambient que crec que és molt propi també de l'Evangeli i de l'alegria de Jesús, no? De que tots som germans, i en aquest tots som germans es veu clarament, no, el missatge aquest del Papa d'aquí, que hi cabem tots. Què es parla la JMJ? Doncs des que
de
he
tot,
dormit
no?
malament, clar, no? Sí. Que és una realitat, al final un poli esportiu amb 200 persones, doncs evidentment no estàs al resort de 5 estrelles, no? Però també es parla de... Jo crec, de la vida personal, de les coses importants, del
que
em preocupa, no? Del que em costa, i veus que cadascú té la seva creu, no? I que Jesús camina amb nosaltres. I veure com Jesús va actuant a la vida dels joves, i veure que el teu amic, doncs, també té dificultats, potser iguals o diferents a tu, no? Però que és la seva creu, doncs també les ajuda molt, no? I aquest els testimonis a la JMJ crec que són molt colpidors i impacten molt amb el jove. Jo crec que vivim en una societat molt individualista, i crec que trobar-se amb l'altre en una manera tan profunda i poder parlar de les coses que no s'acostumen a parlar, doncs allà surt tot, i crec que és molt maco.
I les inquietuds són les mateixes dels joves francesos, dels de Portugal, dels catalans, dels espanyols?
Bastant semblants, o sigui, bastant semblants, i més a nivell personal, els joves, o sigui, els menors d'edat, també soc jove, els menors d'edat tenen moltes inquietuds, més de les que jo em vaig pensar, i inquietuds de que realment volen ser feliços i volen trobar un lloc on ser totalment feliços. I allà, a la JMJ, jo crec que és un lloc on molt joves ens vam trobar feliços, i vam veure que no és una realitat de casa teva, no és una realitat del costat, del veí, sinó que és una realitat d'arreu del món. I que amb això, doncs, és el que et deia abans, et dona molta motivació per endavant.
Uh-huh. Ara parlàvem dels joves, de l'alegria, no? Que tot es viu amb més alegria. No sé si també els joves, quan participen d'una trobada com aquesta, de la Jornada Mundial de la Joventut, també expressen la seva por, les seves pors, la por al futur, o quines pors pot tenir una persona jove, no?
Jo crec que la primera gran por que tenim tots és de no ser. De no comptar, de ser invisibles, no? Al final, la persona humana necessita saber-se estimat. I crec que la jornada ens va donar com molts moments en els quals et senties estimat per qui tenies al costat, sigues amic de tota la vida de la teva parròquia, com un voluntari que no tornes a veure, però que et dona un glob d'aigua, perquè no tens més aigua a la cantimplora. Doncs aquests detalls... crec que eren part, no, d'aquest aprenentatge de soc important i per qui soc mereixo ser estimat. I això és una de les pors que tenim els joves, de que potser no som dignes de ser estimats, de que hem de fer coses per ser estimats, però El Papa també ens ho va dir, no? Jesús ens estima i camina amb nosaltres. Doncs crec que les pors del jove al final són iguals aquí i a Corea, però crec que Jesús també té resposta per aquestes pors i fer experiència d'això durant la jornada crec que va ser un dels grans regals que els joves es van poder emportar de la jornada.
Un altre dels missatges del Papa Francesc durant la JMJ va ser, va dir directament als joves, no? Va interpel·lar-los perquè siguin pont, no? Entre generacions, no? Que cuidin també a la gent gran, no? Que cuidin els avis, a les àvies, als pares, no? I que no es vagi allargant aquesta distància que potser a la societat que vivim, individualitzada, cada vegada es viu com un drama, no? És a dir, que teniu deures, també, no?
Sí. De fet, bueno, la pastoral juvenil sempre s'ha dit que fa la seva, no?, una mica, però al final la pastoral juvenil és temporal i prepara el jove per viure la societat. Crec que una pastoral juvenil dedicada a aquestes pors que parlàvem, no?, del jove, a donar valor a la vida i sentit, després la conseqüència d'una pastoral viscuda així és joves, o sigui, persones, no?, compromeses amb la societat i amb l'Església. I aleshores, clar, les persones grans, o sigui, ens han regalat la fe al final, no? Molts venim d'una fe de casa, tot i que no tothom, i això hi cabem tots, no? Sí. I és meravellós també veure com les generacions més grans, doncs, s'han quedat a casa, però han estat pregant per nosaltres. I això és molt maco. De fet, aquest any, a la jornada, s'ha fet com una dinàmica, no?, de que els voluntaris portaven detalls a residències i grups de gent gran de les parròquies, doncs, també per fer-los partícips de la nostra alegria. Clar. I després, amb tema voluntaris, jo he vist molta gent, jubilats, que han fet l'esforç de no marxar de vacances, s'han quedat a Portugal esperant el 1,5 milió de persones que veníem, amb les conseqüències que això suposava, per acollir-nos. I potser una iaia que no, d'una parròquia senzilla que doncs estava allà per obrir-te la porta. I nosaltres ho donem per fet, no? I entrem i, ai, sí, l'església està molt bé, aquesta parròquia està molt neta.
Hi havia doncs, una persona.
Hi havia una persona entregada, sí. No? I crec que també això, fer-nos sentir part com de la família de l'església, crec que és molt important.
Clar, són deures que el Papa posa i que s'han de practicar dia a dia, no? O sigui, ara mateix també, no?
Totalment. O sigui, això no és una cosa de puntualment anar a fer una cosa, sinó és cada dia a casa, amb els pares, amb els germans, amb els avis, si podem. I ja més enllà anar a residències, i és un treball que com a joves jo crec que ens pot aportar molt, i sempre ens aporta el fet de poder disfrutar amb la gent gran de tot el que saben, de tots els coneixements i de totes les seves vivències.
Quin és el moment que us quedeu de la... el més particular, el més personal amb què us quedeu? Ara, per exemple, jo pensava, no?, una de les informacions que va sortir també va ser que una noia, no?, una jove que va participar, no?, que va recuperar la vista, que va venir a Espanya, va explicar el seu testimoni. No sé, sí. Moments que vosaltres dieu, per mi se'm queda aquest a la memòria, no? Potser aquest serà difícil d'oblidar.
Jo, si em permets, diré dos moments.
Sí.
El moment així més oficial de la JMJ, no?, va ser durant el Via Crucis, que va ser un moment de pregària molt maco. Jo el vaig poder viure d'una manera molt particular i bueno, no em vaig quedar en cap grup, em vaig quedar una mica penjada i vaig poder pregar per les dificultats i els patiments de tothom, no? I al final jo portava una mica en el cor totes aquestes persones de les delegacions de Catalunya, no? I pensava, doncs, tots aquests patiments estan abraçats i acollits a la Creu de Jesús, no? I va ser un moment de pregària molt, molt maco. Enmig de tota la...
cridòria.
Sí, i tot el show de tota la setmana, no?, que anàvem tots amb molta feina, dormint poc i corrents, no?, però va ser com un moment d'aturar i de viure també com Jesús abraçava tots els patiments de tothom. I l'altre moment, que es va donar gràcies a, bueno, la meva implicació amb el secretariat, estava resolent una incidència i un voluntari portuguès anava parlant a poc, per entendre'ns en castellà, i em va dir, és que els catòlics, els cristians, en les dificultats hem de veure oportunitats. O sigui, no hem de dir que tenim problemes, tenim oportunitats de trobar-nos amb Jesús en les coses quotidianes del dia a dia i també de poder estimar més els altres. I és una experiència molt senzilla que va fer plorar una mica, jo anava una mica nerviosa tal, ens van fer una foto, la tinc guardada al mòbil amb molt carinyo i els inclòs a la meva llista de persones per les que prego, perquè al final doncs em van ajudar, no, a veure més enllà.
I per tu, Iago, ja per acabar.
Jo ara ho he estat pensant i realment a mi el moment on més vaig xocar tot i més em vaig trobar amb Déu va ser a una adoració que vam fer amb tota Església Jove de Barcelona, a una església que era petitona, que ens l'havien obert els voluntaris, i que va ser un moment que jo estava just davant del Santíssim i podia veure molta gent agenollada, pregant, cantant les cançons que cantàvem, i en aquell moment jo crec que va ser on més vaig sentir a Déu i més a gust em vaig trobar.
Doncs Laura Molero i Iago Alegret, gràcies per haver-nos acompanyat i per haver encetat aquesta nova temporada del Paraules de Vida.
A vosaltres, moltes gràcies.
Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
I contents de tornar a comptar una temporada més amb el comentari de l'actualitat, amb l'anàlisi de l'actualitat setmanal a càrrec de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia i benvingut novament.
Molt bon dia i ben retrobats. Avui farem un resum de les notícies que hem tingut aquest estiu. La primera és la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa, celebrada la primera setmana d'agost amb la brillant presència del Papa Francesc, i on s'hi van aplegar a prop d'un 1,5 milió d'assistents d'arreu del món, però amb una immensa majoria europea. Tot i que des de sectors més conservadors hi ha hagut una actitud molt crítica amb qualsevol detall de l'organització, des dels recipients que es van utilitzar per repartir la comunió en les misses, fins a les lletres de les cançons que es van utilitzar per l'animació, o un capellà portuguès que va fer de disc-jockey, passant per una descarada oposició contra la catequesi que havia impartit el jesuïta americà James Martin, el gran defensor i protector del col·lectiu LGTBI+. Potser per tot això, el qui va estar més encertat va ser el Papa Francesc, que va dir unes paraules que crec que passaran a la història. Les transcric. Amics, voldria ser clar amb vosaltres que sou al·lèrgics a la falsedat i a les paraules buides. A l'Església hi ha espai per tothom. Per tothom. A l'Església no sobra ningú. Ningú hi està de més. Hi ha espai per tothom, tal com som tots. I quan no n'hi hagi, si us plau, esforcem-nos perquè n'hi hagi. Per al qui s'equivoca, pel qui cau, pel qui li costa. Jesús ho diu ben clarament quan mana els apòstols per cridar per al convit d'aquell amo que l'havia preparat. Diu, aneu i porteu-los a tots, joves i vells, sants i malalts, justos i pecadors, tots, tots, tots. A l'Església hi ha lloc per tots. Pare, però és que jo sóc un desgraciat, jo sóc una desgraciada, hi ha lloc per mi, hi ha lloc per tots, tots junts, cadascú en la seva llengua. Repetiu amb mi, tots, tots, tots. No se sent. Una altra vegada. Tots, tots, tots. I aquesta és l'Església, la mare de tots. Hi ha lloc per tots. El Senyor no assenyala amb el dit, sinó que obre els seus braços. Ens abraça a tots. Ens mostra Jesús a la creu, que tant va obrir els seus braços per ser crucificat i morir per nosaltres. Jesús no tanca mai la porta, sinó que et convida a entrar. Entra i mira. Jesús rep, Jesús acull. I encara va acabar dient, no tingueu por, tingueu coratge, aneu endavant, sabent que estem amortitzats per l'amor que Déu ens té. Déu ens estima, diguem-ho tots junts, Déu ens estima. La segona notícia es va produir tot just dos dies després d'acabada la Jornada Mundial de la Joventut. El Papa Francesc, per sorpresa, va publicar un breu text legislatiu, un motu proprio, on es manava els cànons 294 a 297 del Codi de Dret Canònic, on es defineixen les prelatures personals i des d'ara se les reconeix simplement com a simples associacions del clergat. Evidentment, com que només hi ha una única prelatura personal a nivell mundial, que és la de l'Opus Dei, tothom va veure que anava directament per ells. Recordem que aquest mes passat de juliol feia justament un any que que el papa francès ja havia publicat un altre motu proprio exclusivament per l'Opus Dei, en el qual se'l resituava en tres coses. Primer, que estarien sota el control de la congregació del clergat i no sota la dels bisbes, com estaven fins aquell moment. Segona, que el seu màxim responsable, el prelat, no tenia per què ser bisbe. I tercera, que cada any havien de presentar un informe de la seva gestió. Per tant, ara queden sota la jurisdicció de cada bisbe en cada lloc. Un fet que aquest mateix estiu ja ha portat problemes en el bisbat de Barbastre, que ha volgut nomenar un rector pel santuari de Torre Ciudad, lloc de peregrinació per molt dels seguidors de l'Opus Dei. Per tant, la prelatura personal de l'Opus Dei ara ha de fer un gran treball per resituar-se en un nou organigrama eclesial i per pensar, sobretot, com organitza ara els seus laics. Molt bon diumenge a tothom i ben retrobats.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Demà s'escau la Diada de Catalunya, una celebració civil, però que també pot ser un moment oportú perquè els catòlics recordem els nostres deures amb la societat en què vivim i així col·laborem en el bé comú. Celebrarem aquesta diada amb l'horitzó de la propera reunió de l'Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes que tindrà lloc a Roma del 4 al 29 d'octubre de 2023. Ja han passat gairebé dos anys des que el papa Francesc va convocar tota l'Església en sínode el 10 d'octubre de 2021. En primer lloc, a les esglésies locals de tot el món es va dur a terme una consulta general a tot el poble de Déu a partir d'una pregunta bàsica. Com es realitza avui, a diversos nivells, des del local a l'universal, aquest caminar junts que permet a l'Església anunciar l'Evangeli d'acord amb la missió que li va ser confiada i quins passos ens convida a fer l'esperit per créixer com a Església Sinodal? A partir de tota aquesta ingent labor de consulta mundial, ara fa uns mesos va publicar el document de treball titulat Instrumentum Laboris, amb el qual es vol articular la feina que es durà a terme a les reunions de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Aquest document conté un ampli recull de propostes per a la reflexió i l'escolta mútua sota el guiatge de l'Esperit Sant. L'Església Catòlica s'ha posat en moviment sumant-hi a tothom, fidel a la missió que li ha confiat Nostre Senyor Jesucrist. El camí corregut fins al dia d'avui ha permès identificar i compartir les particularitats de les situacions que viu l'Església en les diverses regions del món. Aquest camí ens ajuda a respectar i estimar la diferència i a apreciar en tot moment el molt que ens uneix. Justament la Diada de Catalunya és una jornada festiva i una bona oportunitat per compartir i posar en pràctica l'esperit de comunió, escolta i treball en equip del sínode. És una jornada ideal perquè tots hi participem en comunió i fraternitat. És una festa en què sortim al carrer per gaudir l'alegria de compartir una història, una cultura i unes tradicions. És una trobada cordial i familiar. Trobar-nos entre nosaltres és trobar el Senyor enmig nostre. La gran riquesa del poble català està en la seva unitat i no en la seva uniformitat, en la seva enriquidora diversitat. Catalunya és plural i diversa. Precisament en aquesta diversitat rau la seva bellesa i força per tirar endavant. Mentre esperem la celebració de la propera Assemblea Sinodal, us proposo pregar pel nostre poble, aquesta terra d'acollida que sempre ha estat alegre i treballadora. Preguem perquè els catalans no perdem mai la fe, ja que es troba en la nostra identitat més profunda. Confiem avui al Senyor la missió que tots tenim de treballar units pel bé comú. Benvolguts germans i germanes, davant la diada d'aquest any, us demano que en les celebracions eucarístiques d'aquest diumenge complim el deure que ens recorda Sant Pau de pregar pels nostres governants a fi que puguem menar una vida tranquil·la i pacífica amb tota pietat i honestedat. Bona diada a tothom.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.